El meu batec de vida no queix drink de paraules retallades, podades, fetes música fàcil. Sols el batec, la vida solament per dir-vos que estic viva, dissolta en vergens alegries. Ai, company meus d'orígens, els que viviu en terra, quina abraçada meua, o llaç de llum o força, de queixa nua i tendra i terrible com l'aigua, acosta en el silenci que em tanca i em limita. Pot ésser que en jors àcids no sospiteu encara aquell lluminós cercle de garlandes i braços. Sóc voluntat ferèstega de romandre dins l'aire i en l'espai d'algun dia ja sabreu que sóc vostre. Ocorrerà de sobte, netament, sens miracle, com van ocórrer sempre les més senzilles coses. Direu, què és aquest núvol blanquinós i festívol? Què se'n va per deixar-vos alt i pur el nou dia? Que en aquest mar blau vívid, amb veus de sol petites, dient-nos a l'uníson frases mai no escoltades. Quina llum de sorpresa cerca en flames els arbres de camp adust i acosta les muntanyes perdudes? O millor, qui és qui baixa aquest vell ram d'estrelles a les tristes afores de la ciutat cridant-nos? I jo estaré entre Déu i l'alegria dient-vos, ací estic, jo sóc aquella. Aquest és un poema de Maria Beneito, que d'un conjunt que es diu Ratlles a l'aire, publicat a l'any 1956.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 11 de febrer de 2014, passen alguns minutets de les 9 del vespre i som a Punt Set Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser una cosa. El programa Tirant de Llibres, el programa de cultura i de literatura. Avui el programa número 252. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a totes i a tots. Ja som, doncs, en aquest nou programa, el 252, i bona nit, Joan. Com se'ns planteja el dia d'avui?
Bona nit a tothom. Bona nit també a la Gemma Grau, que fa control, com sempre, excel·lent, i a tota la gent que s'està escoltant. Fem aquest programa quan estem a 260 i escaig dies de la consulta. I per tant, ho hem d'anar restant.
Molt bé. Doncs, fet aquest recordatori, expliquem breument què oferirem avui als radioients. Tenim quatre cròniques, com cada setmana. La crònica de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. També una crònica des de la Franja de Ponent, amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. Una crònica des de Barcelona, amb la Sílvia Romero. I una altra crònica des del País Valencià, amb l'Empar Murelló. A banda d'aquestes quatre cròniques, avui en Jordi ens parlarà d'actualitat literària. Vol fer un comentari de la llista de llibres més venuts.
Això mateix, serà la llista de llibres més venuts de finals de gener, just l'últim dia de gener.
També tenim literatura universal. Parlarem de la novel·la El son etern, de Big Sleep, de Raymond Chandler. I en Joan ens parlarà d'un llibre de Thomas Hardy, Lluny del brugit del món.
Sí, són dues obres clàssiques, oi? Una clàssica amb novel·la negra i l'altra obra clàssica de finals del segle XIX.
En Joan també ens parlarà a la secció de la Biblioteca Viva, les novetats de la Biblioteca Pública de Sant Celoni.
Jo mateix.
I tindrem microrelats. Avui llegirem tres relats seleccionats del mes de gener. Recordem que els microrelats són relats que organitza l'Associació de Relataires en Català, que nosaltres no intervenim en la selecció d'aquests relats, només en fem difusió. I el tema d'aquest mes de gener era erotisme i literatura. Per tant, n'hem triat tres d'aquest aspecte. Acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Bé, doncs com cada setmana ja tenim tots els satèl·lits a punt i per tant ja podem connectar amb les Illes Balears amb la nostra benvolguda Laia Martínez. Bona nit, Laia.
Bon vespre, com anam? Bé, jo com sempre amb novetats que us donen feina, en aquest cas doncs feina a llegir, però també feina a riure una mica o a aprendre's doncs, aquesta època que tenim de males notícies i de crisi amb una mica més d'humor. El cas és que us vull presentar avui dos llibres que més durant aquesta setmana doncs, es llegiran o es presentaran de manera pública aquí a l'illa de Mallorca, però doncs, que vosaltres podreu disfrutar des de casa quan vulgueu. El primer es presenta avui, de fet la presentació està tenint lloc ara mateix, a Can Alcover de Palma, i es tracta d'un recull de monòlegs, Maceta, diari d'un indígena, de l'humorista, actor i també escriptor Miquel Àngel Llonoboy, palmesà del 1961, és un llibre que l'editorial Lleonard Montanès ha decidit finalment publicar, motivat sobretot pel tancament de Ràdio Televisió de Mallorca, ja que doncs aquests monòlegs varen ser enregistrats per l'ENT televisiu el 2004, però doncs actualment no es poden sentir, no es poden visualitzar, i per tant doncs, l'editorial mallorquina ha volgut deixar constància d'uns monòlegs reivindicatius, humorístics, però sobretot escrits amb la qualitat literària que caracteritza Miquel Àngel Llonoboy, i que doncs, són molt interessants tant per la seva vigència com per, com he dit, la seva qualitat literària o poètica. En aquesta presentació, que està tenint lloc ara mateix, hi intervenen Damià Pons, escriptor i professor de la Universitat de les Illes Balears, i Carles Cabrera, escriptor i direcció de la col·lecció de teatre de l'editorial Lleonard Montaner, a més de l'autor, Miquel Àngel, que doncs, ja havia anunciat que tenia alguna sorpresa preparada. Perquè us feu una idea de què és aquest llibre, que sabeu que podeu adquirir a llibreries doncs, com per exemple la Central del Raval a Barcelona o l'Espai Mallorca també a Barcelona, es tracta d'uns monòlegs amb perles com les següents. Diu, els indígenes, és a dir, els mallorquins, els indígenes, a més del descompte de residents, ens haurien de fer un descompte per resistents. O bé aquesta altra, on s'ha vist mai amb el que costa alimentar una boca haver de mantenir dues llengües? Ja ho veieu, no? Perquè es faceu una idea del to de Miquel Àngel Llonoboy. Aquest llibre titulat Maceta, diari d'un indígena, publicat per Lleonard Montaner, que doncs, us recomano fervorosament. I de cara al cap de setmana, divendres dia 14, se'n presenta un altre, en aquest cas d'un autor barceloní, Ignasi Bea, un autor de l'any 1984, llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB, que va publicar el setembre de l'any passat un llibre també molt curiós. Es titula En Cristiano, policia i guàrdia civil contra la llengua catalana. I l'ha publicat Cossetània Edicions. Es tracta d'un recull doncs, de testimonis que han patit casos de discriminació lingüística pel simple fet d'utilitzar la nostra llengua, la catalana, envers les forces de seguretat de l'Estat. Aquesta presentació serà també especial perquè es farà a partir de les 8 del vespre a un nou espai de Manacor. Es tracta de l'espai Nacamel·la, amb ela geminada, que es troba situat al camí de l'Antià de Sarreal, de Manacor, i que estarà gestionat com a casal de joventut o casal de barri per l'associació Xitxeros amb Empenta. Si no coneixeu aquesta associació, podeu saber-ne més coses entrant al seu web, www.xitxerosambempenta.org, i descobrir doncs, com s'encarreguen de dinamitzar un poc la cultura o sobretot l'activitat cultural de Manacor. I bé, amb aquestes lectures humorístiques us deixo que passeu molt bona setmana i molt bon tirant de llibres. Adeu.
Molt bé, Laia, moltes gràcies i fins la setmana vinent. Bé, ja tenim l'altra crònica des de la Franja de Ponent, en aquest cas, amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Molt bona nit, des de la Lídia Serret, de Matarranya, de la Franja de Ponent. Avui us voldria comentar un llibre que és nou i que, bueno, que tenim dins del marc del febrer, diguem-li, dedicat a l'amor i a l'erotisme. En aquest cas seria a l'amor. Estem parlant de la segona part d'Amor en minúscula, 6 anys després de l'èxit que va tindre Francesc Miralles en Amor en minúscula, publicat per Ara Llibres. Esta vegada dins de la col·lecció d'Ara Llibres d'Amsterdam Llibres ens apareix un llibre molt, molt curiós que es diu Wabi Sabi, que és una paraula japonesa que expressa, diguem-li, bueno, és una paraula que segons diuen s'expressa per a tot, no? Vull dir, per a la senzillés, per lo que és el dia a dia, segur que s'utilitza bastant. Estem parlant d'un llibre molt, molt sensual, molt, diguem-li, de tornar als amors, no? Als amors, diguem-li, autèntics, però aquesta vegada mos porta al fet més sensual, a la bellesa més exòtica, al detall més subtil, i Francesc Miralles en este llibre mos convida, en frase, diguem-li, que tapa els crítics, a descobrir l'art de la imperfecció. Estem parlant d'un llibre que relacions sentimentals, lògicament, és que manen i que ja t'he dit que dins d'este febrer, diguem-li, que estic dedicant jo al cinema Terranya, pues, a l'erotisme i a l'amor, o a la màgia de l'amor, pues este concretament mos entra, diguem-li, dins d'esta màgia de l'amor. És un llibre que acabarem presentant el dia 22 de febrer, o sigui, la setmana que ve, el dissabte que ve, i que jo us dic que, bueno, no sé si heu llegit el Miralles, dins d'esta mateixa col·lecció El millor lloc del món, Sense l'amor i minúscula, L'avenir de la felicitat, i este tenia en compte que seria, diguem-li, el tercer llibre dins de la col·lecció d'Amor en minúscula, o sigui, d'Amor en minúscula, tens El millor lloc del món, i me'n queda un que seria Tant de bo fossis aquí. O sigui, que en tenim tres llibres, diguem-li, que estan relacionats, i que este seria el quart. 6 anys després, mos sorprèn Francesc Miralles en el llibre més japonès que ha fet, i és un, diguem-li, un homenatge als sentiments, a l'amor, i sobretot creu-vos en el que és la frase esta, que realment convida a llegir-lo també, que és que el Francesc Miralles ens convida a descobrir l'art de la imperfecció. O sigui que jo llegiré un trosset, ¿vale?, perquè tingueu una idea, i que crec que en això en tenim prou. Quan una relació sentimental s'acaba, és millor que viatjar a un món llunyà per passar pàgina i retrobar el propi rumb. Després de rebre dues postals de Kyoto, d'un exterior remitent, en Samuel decideix fer les maletes i lliurar-se a l'aventura. Mentre estudia el wabi-sabi a l'antiga capital japonesa, la porta de l'amor està a punt d'obrir-se on menys ho espera. O sigui que jo sí que us aconsello que us llegisgueu, que disfruteu i que, bueno, i que penseu que realment estem parlant del febrer, que és el més de l'amor, entre cometes, i que este sí que és, diguem-li, ens transporta als orígens, diguem-li, de l'amor més màgic a Kyoto, esta vegada a Kyoto, un Francesc Miralles, en Ara Llibres, i bé, que ho disfruteu. Fins la pròxima setmana, que vagi molt bé.
Molt bé, Octavi, fins la setmana vinent. A reveure.
Bé, doncs ja som a l'apartat dels llibres més venuts, però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que faci recompte d'un altre rànquing. És el rànquing d'estelades a la plaça Major de Sant Celoni. A la plaça de Vila, perdó. És que fa temps que no hi resideixo exactament i ara no tenia present el nom exacte de la plaça. Plaça de Vila. Jo n'he comptat 13 més una senyera sense l'estel. O sigui, 13, si voleu, 14, ja sabeu per què ho dic. Doncs ara...
algú també ho ha apuntat, això,
També s'ha apuntat. Bé, però ara no, És una altra llista aquesta, eh? És una llista a veure si s'amplien. Bé, anem a la llista de llibres més venuts. En el número 1, l'altre, de Marta Rojals, editorial La Campana. Número 2, Quan en dèiem Xampany, de Rafael Nadal, editorial Columna. Som a la secció dels llibres més venuts de ficció. Número 3, Cançons d'amor i de pluja, de Sergi Pàmies, editorial Quaderns Crema. Número 4, Wonder, de R.J. Palacio, editorial La Campana. Número 5, Primavera, Estiu, etc. De qui penseu que és? De Marta Rojals, també. O sigui, té el número 1 i el número 5, editorial La Campana. Número 6, Faré tot el que tu vulguis, del Yolanda Bataller, editorial Columna. És a dir, que si voleu, és fàcil comptar, La Magrana té dos llibres, Columna en té dos, entre els 6 més venuts, i els altres són de La Campana i Quaderns Crema. De no ficció, número 1, La utilitat de l'inútil, de Nucho Ordina, Quaderns Crema. Número 2, La frontera invisible, de Kilian Jornet, edita Ara Llibres. Número 3, L'enzim prodigiós, de Hiroshi Shinya, editorial Ara Llibres. Tot i així em sembla que deu ser l'enzim. L'anatomia d'un desengany, número 4, de Germà Bel, editorial Destino. Número 5, Menjar bé, una qüestió d'intel·ligència, de Pilar Sampau, editorial Pòrtic. I finalment, el número 6, Una dolça revolució, de Josep Pàmies, i com no, l'editorial és Estèvia Editors.
En Germà Bel i d'altres... Són gent que saben de què parlen, eh? L'he sentit parlar diverses vegades a la televisió.
Sí, sí.
I...
Ah, clar.
En el tema d'infraestructures... És
un crac.
És el que ens va posar tots al davant el mapa de disseny radial de les comunicacions de l'estat espanyol i clar, va ser una evidència empírica, oi?
Sí, sí.
Ell, gent com ell, o gent, per exemple, com el Sala Martín, en economia, són gent que val la pena tenir presents.
Així com l'Albert Pont en el camp de la diplomàcia, també. Posem per cas. Ens estem referint a l'autor de...
Addendum
i de Vendes Hispània.
Parlarem aquí. També de Teresa Rojals, aquesta noia, realment és un fenomen.
La Marta Rojals.
Marta Rojals, que ha fet dos llibres. És una persona que no vol fer cap entrevista televisiva, però sí, m'imagino, que radiofònic.
Ah, vols dir que ens atrevirem a demanar-li?
Des d'aquí hauríem de buscar que ens fessin arribar llibres i parlar-ne amb ella, perquè és un crac d'una cosa més extraordinària.
Si no ens concedeix l'entrevista, no en parlarem malament, eh?
Em penso que col·labora amb VilaWeb. No sé, em penso que a vegades fa articles per VilaWeb.
Sí, sí.
Ah, d'acord. Molt bé, doncs ja hem acabat el repàs als llibres més venuts. Fins ara.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, comencem l'apartat de Literatura Universal amb una notícia, el 75è aniversari, 75 anys, d'un clàssic del gènere negre, El son etern, de Raymond Chandler. A veure, aquí, d'entrada, voldria començar aquesta secció parlant del títol, perquè el títol original és The Big Sleep, i en espanyol es va traduir com El sueño eterno, però hi ha una traducció clàssica, ja veureu, de l'any de la cua de palla, seleccions de la cua de palla,
o el de Pedrolo, potser
traducció, no ho diu,
potser
és el traductor,
eh?
A veure, és de l'any 83 i el Josep Vallverdú. La traducció és d'en Josep Vallverdú,
l'escriptor de Ponent.
Doncs aquí la cua de palla el van traduir com La gran dormida, que de fet, vaja, potser s'assembla més, no?, el títol original en anglès, The Big Sleep,
i en espanyol, ara és El son,
i ara aquesta traducció nova que s'ha fet de l'any 2012, Albert Fuentes, diu El son etern.
O sigui que és una adaptació
de la traducció
castellana,
que
no?
Fet, exactament, sí. Doncs bé, a veure, en parlem, perquè aquesta novel·la va sortir publicada per primera vegada l'any 1939, i si feu números, 2014 menys 1939, surten exactament 75 anys d'aquest clàssic absolut de la novel·la negra i criminal. Sembla que amb aquesta novel·la, en Raymond Chandler, l'autor, va marcar un abans i un després en el gènere i va consagrar un dels personatges més perdurables i arquetípics, perquè aquest detectiu, Philip Marlowe, aquest detectiu privat, va sortir en altres novel·les de Raymond Chandler. Es veu que aquest autor es caracteritza pel cinisme i la ironia. És un escriptor que, bé, era molt crític amb la societat nord-americana. Concretament, diu que denuncia la societat nord-americana de l'època on els diners i la recerca del poder eren els veritables motors de les relacions humanes, amb les conseqüents seqüeles de crims, marginació i injustícia. I també es veu que va reflexionar sobre el fet d'escriure novel·la policíaca amb un assaig, El simple art de matar. Doncs suposo que coneixeu l'argument de La gran dormida.
I hem vist la pel·lícula.
La pel·lícula, una de les dues pel·lícules. Es veu que se'n van fer dues de pel·lícules, concretament una de l'any 46, protagonitzada per Humphrey Bogart, sí, i Lauren Bacall. Aquesta és la que tothom coneix.
Lauren Bacall.
Oh, això, exactament. I es veu que n'hi ha una altra de l'any 1978, que jo no coneixia, protagonitzada per Robert Mitchum i Sarah Miles. I bé, breument, l'argument diu que hi ha un general, el general Sternwood, que contracta el detectiu Philip Marlowe per tal que l'alliberi d'un intent de xantatge d'un tal Geiger, i que es veu que utilitza per fer-li xantatge a aquest general els suposats deutes de joc de la seva filla menor, Carmen. I la filla gran d'aquest general, perquè veu que té dues filles, Vivian, diu que sembla més interessada en esbrinar quin interès té el detectiu en el seu exmarit, Rusty Regan, que es veu que s'ha fugat amb l'esposa d'un gàngster local. Les coses es compliquen quan aquest suposat xantatgista, Geiger, mor tirotejat al seu apartament, i resulta que la filla petita d'aquest general, Carmen, hi és allà, despullada i drogada. I sembla que en aquell moment és quan el detectiu s'adona que la seva investigació tot just acaba de començar, o sigui que la cosa es complicarà. A mi m'ha cridat l'atenció d'aquest escriptor, que no només va fer novel·les, també va fer contes, reculls de contes, i també va fer guions. Va fer guions, i concretament, una cosa que jo no sabia, ell va ser l'autor del guió cinematogràfic de la pel·lícula Estranys en un tren, de l'any 1951, dirigida per Alfred Hitchcock. Perquè en realitat...
I que es basava en una novel·la, oi?
En una novel·la de la Patricia Highsmith, precisament. Doncs bé, a grans trets, el que volíem era presentar-vos aquesta novel·la, o recordar-vos que existeix aquesta novel·la, de la qual teniu, insisteixo, aquesta traducció ja clàssica, d'en Josep Vallverdú, A la cua de palla, però ara, fa poc, fa dos anys, el 2012, va sortir una nova edició a la col·lecció La Negra, RBA, traducció d'Albert Fuentes. Alguna cosa més, Joan, en aquest apartat de literatura universal?
Sí, hem de fer la segona part d'aquesta literatura universal parlant d'una altra obra clàssica, però en aquest cas d'un autor que va viure a finals del segle XIX, és en Thomas Hardy, un autor que va fer diferents llibres, en parlarem després, però del que parlarem avui és un que es diu Lluny del brugit del món. Això és el títol de traducció en català. Està feta per l'editorial Viena Edicions, la col·lecció El Cercle de Viena 34, Barcelona 2013, 464 pàgines i 25 euros de preu. Bé, Tirant de Llibres considera que té un deure amb tota la bona literatura que hi ha a l'univers. I per tant, al costat de llibres de novetats, que és el que fem normalment, també creu que hem de presentar obres considerades per la crítica majoritària com a clàssiques, com la que avui ressenyem.
I per això la tornen a editar, perquè és del 2013, com has dit, per tant és recent.
No, és la primera vegada que es troba jo al català.
Ah.
Que això és un fet important, que fins des del finals del XIX fins ara han passat uns quants anys. Thomas Hardy pertany al grup d'escriptors anglesos que van voler canviar l'anquilosada literatura anglesa victoriana per una de més moderna i actual, i se'n va sortir. No obstant això, el xoc contra el corrent majoritari va tenir el preu de ser acusat de fer una literatura on les dones prenien les seves pròpies decisions sense que els homes hi tinguessin res a dir, i fins i tot de considerar algun dels seus llibres clarament obscè. Cansat d'aguantar tanta crítica, després de l'última novel·la, va decidir deixar la narrativa i dedicar-se a escriure només poesia. Les obres més emblemàtiques de l'autor van ser... Aquesta va ser la primera, Lluny del brugit del món, de 1874. Es va publicar originalment en fascicles, a través d'un diari. Després es va publicar, evidentment, en obra. L'alcalde de Casterbridge, de 1886. Teresa dels Urbervilles, de 1891. Jude l'Obscur, que és l'obra més coneguda, o la que va ser acusada precisament de ser obscena, el 1896, i finalment, l'any 28, pòstumament, es va publicar una autobiografia que es va fer, diuen, amb moltes influències de la seva segona dona, perquè la primera s'havia mort. I ara parlem d'aquest llibre que es tracta aquí, que tractem aquí. Lluny del Rugit del Món apareix per primera vegada en català. Això és molt important, tot i el gran èxit que va tenir doncs, quan es va publicar i del qual fins i tot se'n va fer una coneguda pel·lícula. Una coneguda pel·lícula que, en versió castellana, tothom se'n recordarà, que es deia El viento, lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó és aquesta obra. Encara que llavors no es va fer lluny del Brugit del Món.
Perdona, torna-ho a dir això. Has parlat de Margaret Mitchell?
No, he parlat de Thomas Hardy.
Però Lo que el viento se llevó, i referint-nos a la pel·lícula, no? Aquella que passa sí. A la Guerra de Successió Nord-Americana, no es basava en una novel·la de Margaret Mitchell? Tu dius que es basa en aquesta novel·la de Thomas Hardy?
No, poder, el títol és un altre, ara estic pensant.
Ah.
Però aquesta pel·lícula, d'aquí se n'ha fet una pel·lícula i ara no recordo quin és el...
Ho comprovarem en un moment i intentarem esbrinar com es deia la pel·lícula.
Exactament.
Vinga.
Doncs les altres novel·les, tret d'autobiografia, sí que la podem trobar en la nostra llengua, o sigui que s'ha traduït tot, menys faltava aquesta per fer-ho. La traducció de Xavier Pàmies és molt ben feta i, per tant, des d'aquí doncs, la recomanem. Aquesta novel·la tracta de la vida d'una dona que rep en herència una gran propietat i la vol manar ella sola. Això és una cosa significativa. Això passa a un lloc que s'anomena Wessex, que és en realitat la comarca de Dorset, on va viure l'autor, un lloc rural i amb molt poca població, lluny del Brugit del Món. Una dona jove, bonica i rica atrau alguns pretendents que acaben de complicar-li la vida perquè ni ella mateixa sap què vol ni l'oferta és massa engrescadora, sobretot el que fa a nivell de relacions diguem-ne més directes, més íntimes. Amb tot es deixa enamorar d'un militar que resulta que no és tan bona persona com la protagonista pensava. Tot i que, malgrat que aconsegueix que ella s'hi casi, la relació acaba amb un estrepitós fracàs. La web de Crònia, que és una web que trobareu a internet, ens avisa tot dient, alerta però, perquè no es tracta d'una novel·la sentimental i tampoc no és una vindicació de les bondats del viure a pagès. Si fos així, es tractaria d'una obra menor, i no ho és pas. Lluny del Brugit del Món és una novel·la que tracta de la dificultat de manar el jo entre les onades de la vida i les correnties del món. Afirmació que comparteixo, però voldria afegir que també hi és present el sentiment de la culpa i el de la seva expiació. Lluny, doncs, de la vida urbana es desenvolupen uns fets, uns esdeveniments que impressionaran a qualsevol lector que llegeixi aquest clàssic. Tenim, però, en compte l'època en la qual es va fer, cosa que no s'ha d'oblidar mai quan es parla d'una obra clàssica, l'any en el qual es va publicar. També demano que es disposi de temps per llegir-lo, ja que la seva densitat i la llargària podrien malmetre la seva excel·lent lectura. Repetim la referència per si cal doncs, que algú no hagi pogut prendre. L'autor es diu Thomas Hardy, el llibre es titula Lluny del Brugit del Món, està editat per Viena Edicions, col·lecció El Cercle de Viena número 34, publicat a Barcelona el 2013, fa molt poc, per tant fa poc temps, mesos que s'ha publicat, en 464 pàgines i 25 euros. Per cert, la pel·lícula que abans en parlàvem no era el títol que havia dit, sinó que és una que en castellà es va estrenar amb el títol de Lejos del Mundanal Ruido. I per tant és molt, lliga molt amb aquesta traducció que s'ha fet en català i que esperem que un dia també puguem sentir-la i veure-la en català.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
La segona part de la crònica, comencem des de Catalunya. Sílvia Romero, que ens explicarà doncs, històries molt interessants d'aquest territori, bonic territori que tenim aquí al costat. Endavant, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Començaré tancant la informació que us he estat passant aquests dies al voltant del Premi Joaquim Amat Piniella 2014. La setmana passada us vaig parlar d'unes presentacions de les obres finalistes que tenien lloc a la llibreria Persir, de Manresa, a les 8 del vespre. Doncs ara és el torn de la darrera obra, l'última que queda per presentar abans de fer-se públic el veredicte del certamen. Es tracta de la novel·la El banquer, de Núria Cadenes. En aquesta novel·la se'ns explica la història de Miquel Lluch, un home retret, de gest sec, aparentment inofensiu, però ambiciós. És un banquer literari inspirat en un poderós banquer mallorquí que durant molts anys va controlar sense escrúpols la societat de l'illa. Si esteu interessats a assistir a aquesta presentació, preneu nota. Tindrà lloc demà dimecres, 12 de febrer, i al lloc i l'hora com en els anteriors actes, a la llibreria Persir, de Manresa, a les 8 del vespre. Si voleu més informació, podeu entrar a la mateixa web de la llibreria, www.persir.com. I ara de Manresa ens abriguem encara més i anem cap al nord, fins a Alp, perquè en aquesta població té lloc, aquest proper cap de setmana del 15 i 16 de febrer, la 18a trobada de constructors d'iglús. És una activitat que m'ha semblat curiosa, peculiar, i per això he volgut comentar-vos-la. Aquesta trobada, anomenada O Mamiglu, una O així d'admiració, O-O-H, Mamiglu, és única al Pirineu i consisteix a construir de 30 a 40 iglús al llarg d'un dissabte per passar-hi la nit acompanyats d'una gran foguera i sota el planiluni. L'activitat que s'organitza al Pla d'Anyella no és una competició, tot i que es lliuren dos trofeus, a l'iglú més ben construït i a l'iglú més original. Una cosa, però, cal remarcar. La participació com a constructor està reservada prèvia inscripció només a aquelles persones o grups que sàpiguen fer un iglú. Però hi ha altres activitats que són gratuïtes i per a tothom, és a dir, per totes les edats. Per no estendre'm més del compte amb aquest tema, millor us adreço a la web on podeu trobar àmplia informació al voltant d'aquesta trobada, com seria el cas de com accedir-hi, i també àmplia informació al voltant d'aquestes altres activitats gratuïtes que he apuntat. La web és la de l'associació Omamiglu i és www.omamiglu.cat. I ara que ja ens hem refrescat prou viatjant al Pirineu, anem cap a Girona. I us proposo la visita al refugi antiaeri del Jardí de la Infància, un espai que pertany a la xarxa d'espais de memòria democràtica. La visita a aquest refugi és permesa un dissabte al mes i just aquest proper dissabte 15 de febrer en tenim l'oportunitat. Aquest refugi, que es va construir l'any 1938, és de tipus cel·lular, consta de dues entrades connectades a través d'un passadís i estava pensat per donar protecció a més de 700 persones. Aquest refugi, en concret, va ser l'únic de la ciutat de Girona que disposava de llum elèctrica. Per consultar els horaris o la durada del recorregut, l'ubicació exacta, us demanaria que entréssiu a la web del Museu d'Història de Girona, que és www.girona.cat/museuhistoria. I si crec que encara disposo d'uns minutets, vinga, ràpid. Doncs ja que acabem de parlar de refugis, us comentaré quatre dades sobre el cicle que té lloc aquests mesos de gener, febrer i març al Centre Cívic Golferix de Barcelona. Com acabo de comentar, és una activitat que està en marxa des de mitjans de gener, però no finalitza fins al 18 de febrer, data en què es clourà amb un últim acte. Els responsables del Centre Cívic Golferix, en col·laboració amb el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, en base al fet que enguany es compleixen 75 anys del final de la Guerra Civil Espanyola, volen posar damunt la taula una realitat que tots coneixem molt bé, que amb l'ocupació de Catalunya per part de les tropes franquistes, centenars de milers de persones es van veure obligades a emprendre un camí incert i en unes condicions molt, molt dures. Era l'exili que va suposar una desfeta social, política i cultural. Però veig que no em queda prou temps per parlar-vos de tot el programa, només us comentaré que el dimarts 18 de febrer es projectarà un documental realitzat per fills d'exiliats a Mèxic i que podeu trobar tota la informació a la web del Centre Cívic, www.golferix.org. I ho deixo aquí per avui. Ens trobem de nou dimarts vinent. Bona setmana.
Doncs moltes gràcies, Sílvia. Esperem que la setmana que ve torni a ser amb nosaltres i ja podem passar amb l'Empar Murelló des de València, que ens explica notícies, com sempre, interessantíssimes del sud.
Però hola, hola, des del sud, amb el poble aquest que en lluita combatiu, aquí des del sud. Aquesta vesprada, sabeu, bona vesprada a tots, que
hola,
no he dit
bona
res.
Vesprada, bona vesprada.
Doncs aquesta vesprada han estat, ha estat tota la plataforma d'Escola Valenciana reivindicant diguem-ne, l'escola pública i en valencià, perquè sabeu que ara sí, només els atacs no són només per a l'escola, per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, sinó també per l'escola. Volen tancar més de 150 línies en valencià i bé, i en principi està tota l'escola, ja us dic, aquesta vesprada està tota l'escola dempeus per dir que volem aquestes línies en valencià, que no les traguen fora d'infantil i per descomptar després del batxiller i de la universitat.
A més, quan, perdona, la demanda que creix és, em sembla, la de precisament línies en valencià, no?
Sí, sí, precisament la demanda que creix, com tu dius, Jordi, és la de les línies en valencià, però són precisament aquestes les que estan tancant-se. Són precisament aquestes les que les, on hi ha retallades, on estan traient professorat, s'estan tancant aules, es mantenen en canvi aules amb 5 o 6 xiquets en altres categories, no només de llengua, sinó de, diguem-ne, d'altres, de religió, per dir-ho així, val? I la veritat és que fa molta pena, perquè són el futur, no? I és això el que estan retallant, no? El poder expressar-nos com a poble de manera lliure, de manera com ho fem, com estimem, com somiem, com xerrem a casa, com xerrem a l'escola. I bé, l'escola pública està perdent moltes unitats en valencià, no només en aquest curs, també per al proper curs hi ha tancaments i sí que s'han mobilitzat en un gran èxit per demanar a la conselleria que recapacite i que dote a la pública del servei que pertoca, no? En fi, així. Això és la plataforma per l'ensenyament públic. Sort que estan ahí. La gent també d'Escola Valenciana ja preparant la campanya de música en valencià, que ja es podrà veure o a la que podrem ja assistir, però per fer-vos un tast només, a partir del 27 de març i als concerts de Falles, estan preparant Escola Valenciana tot un grapat de grups en valencià, i és una manera també de compensar aquestes mancances de l'administració. I així, per allà anem, per allà hem anat.
Això és la hipocresia que gasten, no? A València deixen de fer línies i en canvi aquí es volen imposar el 25% d'espanyol.
Efectivament.
O vull dir, quan només hi ha un alumne que ho demana.
Clar, sí, o 5, més clar. Igual, o 12 famílies. Tu saps així quantes persones, quants xiquets, quantes xiquetes adolescents es queden fora del valencià, de les línies en valencià, 12.000 persones.
Carai.
Saps? I no passa res. I en canvi allà el tribunal fa a complir una sentència i diu que el 25% d'eixes hores haurien de ser en castellà. No sé, és una cosa que no s'entén, no?, a la inversa.
Sobretot
però
quan surten amb un bon nivell de castellà.
Sí.
Efectivament. Sí. I s'ha comprovat que tenen excel·lents resultats acadèmics. Crec que sou els que esteu al capdavant de tota aquesta de resultats acadèmics.
O si més no, no més dolents que posa 3, 4, 5 comunitats autònomes que tenen el castellà com a primera llengua.
Efectivament. En fi, tot això tenim ací baix, imagineu-vos, per no parlar, que no vull donar-li més publicitat a això, de les agressions que està patint l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i els seus representants amb pintades als carrers, com en les millors èpoques
del GAP.
Exactament, quan s'enfrontaven a la llibreria 3 i 4, al Joan Fuster, a les Tellers, etcètera.
És que he mirat les definicions de valencià i de català i, escolta, potser perquè no m'hi he entretingut, però em sembla que són idèntiques.
Està molt bé això que dius, Jordi. Està molt bé. Doncs bé, aquesta setmana jo d'agenda m'havia tirat per la música, perquè he pensat que una altra manera d'aprendre valencià o d'incorporar valencià a les nostres vides, no només des dels llibres, no només des de la literatura, sinó també des de la música, que d'alguna manera també amaga una certa forma de literatura, no? I com us deia, com us avançava, a partir dels concerts de Falles i cap a finals del mes de març, i podem veure a l'Andreu Valor, i podrem veure a l'Òscar Briz, i podem veure a l'Orxata, i podem veure a Aspirats al Sistema, i podem veure, no sé, al Sangatxo, i jo que sé, quanta més gent de la gira, etcètera, etcètera, Doncs aquesta setmana, no, finals de mes, se farà finals de mes, però ja ho anuncie, però si en seguida s'acaben les entrades. Però bé, aquesta setmana s'ha aprovat una iniciativa que és el Cicle PAM, que és el Valencia Music Association, que són un grapà de plataformes per la llengua i de grups en valencià, també que s'acolliran a l'Espai Rambleta, que és un espai que tenim així molt xulo, en un auditori molt xulo, un teatre molt xulo. I aquesta primera setmana tocaran el Pepe el Botifarra, que ja sabeu que n'he parlat tantes vegades d'ell, que no cal dir que és un socarratxa diví que fa música tradicional valenciana i que bé, en aquesta ocasió s'acompanyarà de la banda municipal, perquè té un disc que es diu Botifarra i a banda, i d'alguna manera s'acompanya d'instruments musicals de la banda pròpiament dita, d'una banda de música, acompanyant aquests instruments tradicionals que li fan la musiqueta quan toca i soles, no? De l'1 i el 2, de les malaguenyes que toca, o de la cançó tradicional, de les albaes, etc.
En part, hem d'anar acabant.
Hem d'anar acabant, doncs, aquest Pep Botifarra s'acompanyarà de l'Ovidi Twix, que és un altre grup que fa un altre tipus de música, però ahir ho deixe perquè tragueu les entrades. Hi havia molta més música aquesta setmana, però bé, ahir ho deixe, per a la propera ja us en conté més.
Molt bé, Pat. Una abraçada.
Una abraçada molt forta. Adéu, adéu.
A reveure.
La Biblioteca Viva.
Parlem de les novetats a la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. Novetats d'activitats parlo, eh? El dimecres dia 12 a les 6, ja sabeu que ara es fan també lectures per nens petits en anglès, que abans no es feia, tot era en català, doncs ara també, perquè s'habituïn una mica amb la llengua, doncs es fa això. Faran el dimecres 12 a les 6, Storytime, 5 Minutes Peace, a càrrec de Cambridge School, això és per nens a partir de P4, i s'han de fer inscripcions a partir del 5 de febrer, i mireu la pàgina web de la biblioteca per fer aquestes inscripcions.
Una mica just ja, oi?
Perquè... Sí, una mica just perquè és demà.
És demà.
Bueno, però potser encara hi ha alguna plaça. Si algú li interessa, doncs que ho pugui fer. Divendres 14 a 6:15 de la tarda, 17:30, Contes a la Batllòria, al barri doncs, de Sant Celoni més apartat. Allà faran les disfresses encantades a càrrec de Sandra Rossi i públic per infants a partir de P4. Es fa a l'escola Montnegre. També el dijous 20 a 7:45, Carretera i Mantes, el club de lectura de la biblioteca.
Es comentaran un parell de llibres, oi? Seda, d'Alessandro Barico, i es veu que aquest club de lectura està conduït per Enric Soler Raspall. Cal inscriure-s'hi prèviament, eh? Si no, no s'hi pot anar.
Seguim el divendres a la 21 a les 6 de la tarda, Hora del Conte. La maleta del rei Carnestoltes, a càrrec de Gisela Llimona, per infants a partir de B4. Inscripcions també sobre el dimecres 12 de febrer. Divendres 21 a les 20 hores, tas de llibres, es presenta Defensors de la Terra, d'un autor que coneixem, de Ramon Gasch,
que ja va venir aquí a presentar-lo.
Exactament, amb la presència de l'autor, de Ramon Gasch. Això es fa el divendres 21 a la biblioteca. Dimecres 26 a les 6, taller familiar, que faran un espectacle, es diu Pintampon, taller d'estampació. De Carles Carnestoltes, amb Clara Saez i Júlia Albalde, per públic infants a partir de 6 a 10 anys. Inscripcions també. I si voleu estar al dia, doncs no heu de fer res més que anar a buscar la pàgina web de la biblioteca, que com sabeu és molt fàcil de dir, és biblioteca.sansaloni.com/l'escorxador.
Els microrelats.
Vinga, doncs, comencem els microrelats d'avui. Recordem que el tema és l'erotisme. El primer relat que llegim avui es diu Boires límpides, un relat de l'home fosc. Ha estat inacabable aquest torn de nit, sense respir. Cada 15 minuts he reproduït els mateixos gestos, acrobàcies i figures mítiques, inimitables per a molts dels meus invisibles espectadors. Avui em regalo un gratificant bany de sals després de la dutxa. Apago llums, encenc espelmes. Quan preparo aquest cerimonial, vigilo de no despertar la Marta, la noia esquívola amb qui comparteixo el pis. Ella matina cada dia. L'aigua raja suau i no triga en escalfar-se. El seu baf emboira primer els miralls i després tota la menuda cambra. M'agrada aquesta sensació brumosa d'invisibilitat, viure oculta entre boires. Al reveig de la dutxa escolto passes descalces que s'atansen. Incauta i confiada ni respiro. Qui entra pel meu darrere em cobreix els ulls amb una vena. Tot seguit unes mans matusseres m'apamen els contorns. Sento uns pits arrapats a l'espatlla i unes dents amb llengua que em mesuren el lòbul de l'orella. La invasora es fa una idea del perímetre del meu cos, amb tot el seu cos. Estic esgotada, però m'atrau el joc, i girant-me li busco la boca que m'ofereix golafre. La banyera s'omple a poc, mentre nosaltres juguem a descobrir-nos la pell, a cercar-nos el sexe. Els llavis xarrupen mugrons i llavis, i amb tacte insistim en el gaudi del tacte, del plaer silent. Nuades com si fórem un sol cos, l'aigua ens escalfa i ens cobreix més cada cop. Esteses i tibades arribem a l'orgasme. Després, el temps es torna lax, mentre palpem l'eternitat, apamant-nos la pell. D'una revolada ella s'aixeca i fuig repetint com una salmòdia. Ho sento, ho sento. Em quedo sola traient-me la vena lentament. Veig que les boires de la cambra s'han esvaït. De sobte, tinc clars tants detalls quotidians. En acabar d'assecar-me i nua com m'estic, m'encamino fins l'habitació de la Marta. M'estiro en el llit arrapada, el seu cos encara humit i gemegant. En silenci la gombolo i amb suaus petons li dono consol i caliu entre els llençols. Segon relat, agost. Un relat de Carles Ferran. Mira-la, és preciosa, no em canso de mirar-la. Surt de l'aigua com una deessa, els cabells embullats, la pell bruna, les gotes d'aigua que llisquen per la cara i els llavis, i coll avall acaben perdent-se pel profund congost entre els seus pits erectes sota la tela molla. I me'n voldria fer, per resseguir-li el cos, la cintura, el doble parèntesi i de les natges parabòliques tot just cobertes pel minúscul biquini. Em somriu i em capbusso en els seus ulls de mar, acollidors i càlids. Arriba a la tovallola i s'aixuga els cabells. Necessites res? Em demana. Li dic que no. I es treu el sostenidor mullat per prendre el sol. Ella és de sol, jo d'ombra. Faig veure que llegeixo, però em passo hores saturant-me de la seva sensualitat innata. Necessito absorbir tot el que pugui d'ella, però sense que se n'adoni. Demà se n'anirà, i no he de tornar a veure-la. Es mereix algú millor que jo. Algú millor que jo, que li pugui donar el que jo no puc. Han estat 2 mesos increïbles, tantes hores junts. Hem descobert que ens agraden els mateixos poemes, les mateixes pel·lícules, la mateixa música, les converses fins a la matinada, amb un got de moscatell o uns gelats. 2 mesos de contacte tan íntim. Aliena tot, pren el sol endormiscada. I jo em penso llengua i li corono els pits, davallo pel seu ventre i m'enredo en el seu pubis fins a hostatjar-me a la seva cripta. Vols que marxem? La seva veu escapça la meva fantasia. Li dic que sí. I ella recull la bossa i es posa el vestit de gassa, el de l'escot per on pots abocar-te el gorg de la seva sina. Es treu les calces del biquini i se'n posa unes de cotó. De tornada no puc evitar trair-me. Deus estar contenta. Ella deixa d'empènyer la cadira. Se'm planta al davant. Què vols dir? Que acabes el contracte i tornes a la universitat. Ha de ser molt feixuc cuidar dia a dia un tetraplègic. La fisioteràpia, la higiene, moure'l... Em posa un dit als llavis. Té una lluïssor humida als ulls. Em costa entendre-la. Si m'ho demanessis, et cuidaria tota la vida.
Llum, un relat de Marta Pérez i Sierra. Regalimava la tarda presa d'un taronja pàl·lid quasi indecent. Hi havia un silenci colpidor a la terrassa del passeig. Sols un murmuri lleu imperceptible, el de l'home amb corbata color verd fosc que prenia un cafè amb una dona una mica més gran que ell. La llum de la tarda s'escolava entre els plecs de la camisa oberta de la dona. Sortiria més tard, en una estona, quan ell, incapaç de desitjar-la ni un minut més, la duria amb una excusa totalment insatisfactòria a la seva cambra d'hotel, just 2 carrers cap al mar. I la desvestiria, i en descordar-li els sostenidors, la llum de la tarda raulida a la pell fina eixiria escapolint-se pels mugrons, pel coll, fins als ulls ja vençuts, closos, oblidats de plaer, entre les mans de l'home, de la corbata color verd fosc, que, commogut, recolliria la llum i se'n faria amb un feix una ploma per acaronar-li l'esquena, els malucs i el sexe.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari fent un record per la nostra companya de ràdio, i és la Tatiana Sisquella, que va morir als 35 anys doncs d'un càncer, que el tenia des dels 28 anys, per tant, 7 anys lluitant-hi, i a més a més una dona que ha de ser símbol per moltes de nosaltres, pel seu caràcter, per les seves ganes de fer amistats, per la seva feu bon fer a la ràdio, creu bon ambient al programa La Tribu, que és l'últim programa que va fer a Catalunya Ràdio, i des d'aquí doncs li dediquem un petit homenatge. Esperem que a partir d'ara descansi en pau, on sigui, i que també un record pels seus familiars i els seus amics més íntims, també doncs que els donem el condol.
Bé, la següent notícia és més que sorprenent. Parlem d'una notícia que ha tingut lloc a Moscou, a Rússia, i resulta que un exprofessor va ser detingut fa uns dies, la notícia és del 30 de gener, va ser detingut a la regió dels Urals, a Rússia, com a sospitós d'haver matat a punyalades un amic després d'una discussió, una disputa sobre els gèneres literaris. Es veu que estaven discutint-se sobre si què era millor, quina era l'única literatura veritable, si era la prosa o la poesia. I es veu que l'home, el víctima de l'apunyalament de 67 anys, va insistir en la seva discussió amb el seu amic que l'única literatura veritable és la prosa, segons ha investigat la delegació de la regió de Sverdlovsk, d'aquesta policia federal russa. Es veu que dir això, dir que l'única literatura veritable era la prosa, va fer enfadar molt el seu amic de 53 anys, que era un apassionat de la poesia, fins al punt doncs, que el va apunyalar i el va matar. I es veu que en el moment dels fets anaven una mica beguts.
Perdó, però llavors l'assassí era el que defensava la prosa?
La poesia.
El que defensava la poesia va ser finalment l'assassí.
L'assassí,
ah, bé,
sí.
No. Bé, bé, bé.
Es veu que no és la primera vegada que es dona un incident d'aquest tipus a Rússia. Després que al setembre, al mes de setembre, a la zona del Rostov del Don, un home rebés un tret després d'haver discutit amb un altre individu sobre el filòsof Immanuel Kant.
Déu-n'hi-do, s'ho mereix de vegades, oi? A veure, la Fundació J.B. Foix ha publicat un altre volum d'aquests que recullen poemes de Josep Vicenç Foix amb un CD, a més, en què normalment el mateix poeta, oi, recita els propis poemes. En aquest cas és amb versos de vacances, cartes i cròniques, 1955-1975.
Bé, hi ha una exposició que organitza l'Institut Català de les Dones que es diu Itineraris de la vida, dones compromeses a Catalunya. L'exposició recupera i difon la memòria de 12 dones que van ser totalment invisibles i silenciades durant el període de la Guerra Civil i el franquisme. La mostra es pot visitar fins al 20 de febrer i això doncs, organitza, ja ha dit l'Institut Català de les Dones, més Dones Lit, i això és coordinada per la catedràtica d'Història de la Universitat de Barcelona, la doctora Mari Naix, i consta de 13 plafons amb aquestes 12 biografies, algunes de les quals són prou conegudes doncs, per la gent que coneix aquest món, de Teresa Pàmies, Neus Català, en fi, la Margarida Xirgú, i la primera alcaldessa democràtica que hi va haver aquí a Catalunya, que es deia Nativitat Llarça i Planes. També surt això, es fa a l'Institut Català de les Dones, plaça Pere Coromines 1 de Barcelona.
Més notícies, ens hem assabentat, això, aquesta notícia és del 4 de febrer, ho vam llegir a baixmonseny.info, que el saloní Jordi Julià va guanyar el Premi Ajuntament de Manlleu. Es veu que...
Un mes.
Que de fet no és per una obra, és per un projecte. El projecte L'Obra Dramàtica de David Plana, diu que és el treball guanyador del 13è Premi Ajuntament de Manlleu. I l'autor del treball és Jordi Julià Garriga de Sant Celoni, amb un treball sobre la creació teatral del jove dramaturg i guionista manlleuenc. Es veu que el veredicte es va fer públic el passat divendres 31 de gener a la sala de sessions de l'Ajuntament de Manlleu. La dotació econòmica del premi és de 1.800 euros i el Premi Ajuntament de Manlleu té l'afany de fomentar la recerca i la investigació relacionada amb Manlleu i la comarca d'Osona.
Bé, doncs l'editor i autor Marc Moreno va encarregar a la filòloga Ana Maria Villalonga que preparés un llibre de relats de gènere criminal escrits en català per dones actuals. De manera que Ana Maria Villalonga, que és un amant, com Marc Moreno, del gènere negre, va preparar un llibre que s'ha acabat publicant a Llibres del Delicte, un llibre que es diu Elles també maten, i que recull relats d'autores com Margarida Aritzeta, Teresa Solana, Carme Torres, Maria Carme Roca, Núria Cadenes, Esperança Camps, Empar Fernández, Susana Vallejo, Susana Hernández, Marta Benús, Laura Díaz Roig, Mònica Batet i Ana Maria Villalonga mateix.
Autora que coneixem personalment, l'Ana Maria Villalonga, des d'aquí una saludació per ella. També volíem dir una notícia breument, que és el dia 15 de febrer hi ha un acte de commemoració dels fets de la Gleva de 1714. Això es fa allà mateix, hi ha un programa d'actes doncs, que trobareu, això ho organitza Òmnium Cultural, i també hi ha, doncs, des de les 10 del matí, hi ha un mercat de la Gleva amb el centre, a Sant Hipòlit de Voltregà, això és estar al voltant d'aquesta ciutat, tots aquests fets, i hi ha desfilada de Miquelets, presentació de llibres, conferències, cercaviles, inauguració del monument del 1614, en fi, tot plegat, és tot un dia a la Sant Hipòlit on se celebra aquests fets.
Més notícies, ens vam assabentar a finals de gener, però encara no havíem tingut temps de dir-ho aquí al programa, que el 30 de gener, això us llegia a la web, que Care Santos va guanyar el Premi Ramon Llull amb una obra sobre la xocolata. Aquesta escriptora, la Care Santos, que és mataronina, doncs va presentar l'obra Desig de xocolata. En realitat la va presentar amb un nom fals, Tres Vides. I ell es presentava amb un pseudònim, Oriol Peirot. I es veu que aquesta novel·la explica la història de tres dones d'èpoques diferents unides en el temps per la seva passió per la xocolata. Que veiem que això, aquesta tècnica d'escriure novel·les en què les protagonistes són dones de diferents èpoques, això no és la primera vegada que es fa. Estava pensant en Ramon Adéu, de la Montserrat Roig, o estava pensant en aquella de fa mil anys que sóc aquí, d'una escriptora italiana, encara no recordo el títol, però n'havíem parlat aquí al Tirant de Llibres. Doncs es veu que és una novel·la d'aire costumista. Diu: una vella xocolatera de porcellana que sobreviu al pas del temps i que passarà per les mans de les tres protagonistes és, de fet, l'únic nexe entre elles. D'aquesta manera, l'autora ressegueix la tradició xocolatera de Barcelona des del segle XVIII fins a l'actualitat, explicat amb voluntat d'emocionar i encomanar una passió que també és la seva. A través de les tres històries, el lector també viatja en el temps i viu l'evolució de la tradició xocolatera a Barcelona, una ciutat que passa per ser el bressol del consum d'aquest producte, la matèria primera del qual va entrar a Europa per la península Ibèrica.
Bé, i hem arribat al final del programa, és a dir, que arribem a la frase. La frase d'avui s'ha de contextualitzar, és una frase treta d'un llibre de Carles Lladó i Badia que es deia Catalunya independent, i en aquest llibre proposava una pregunta per un referèndum després de considerar que la unitat d'Espanya és una superstició fanàtica i una rifada, que el que porta Catalunya a l'estat espanyol actual és del tot desequilibrat amb els serveis rebuts, que Espanya no ha volgut respectar mai Catalunya i que junyits a Espanya no anem enlloc. Així doncs, Carles Lladó proposava en aquest llibre, el 1986, que la pregunta fos: vol una Catalunya lliure i sobirana? I amb aquesta pregunta de l'any 86, que avui dia ja es troba actualitzada en dues preguntes, cloem el programa d'avui i ens acomiadem de tots vosaltres i us esperem el dimarts de la setmana que ve.
Doncs bé, bona nit i esperem que la setmana que ve continueu sentint Tirant de Llibres.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!